A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Les feines de desmantellament dels molins del Parc Eòlic d'Es Milà han començat. Després de romandre tancats des del juny del 2024 i amb un retard de més d'un any i mig en les feines de desmantellament per mor de diferents contratemps en el procés de les obres, els quatre aerogeneradors que van començar a funcionar entre el 2003 i el 2004 ja s'estan començant a destruir. Es van construir i han estat operatius durant 19 anys, des d'en fa 3, però, que van acabar la seva vida útil després d'un dany estructural a un dels molins i que es va desmuntar el 2022. Per tant, els altres tres s'estan desmuntant aquesta setmana amb grans grues per retirar de manera segura les grans estructures que pesen unes 86 tones. Un cop desmuntat, se pregunta, continuarà sent la mateixa de fa uns anys, com serà el futur de les renovables a Menorca? S'haurà de fer un nou parc eòlic? La resposta sortirà d'un estudi de la força del vent que farà el Consell Insular de Menorca. Un cop es tinguin les dades, es posaran damunt de la taula les possibles opcions de futur.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Su sabor y otra vez de melón hago pompas y vuelvo a morder.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts al Dia Menorca. Sembla que hi ha qualcú menjant xicletes. Avui és la sintonia d'Ivetra Ràdio. Avui és 13 de gener. Atenció, és Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. És dia de l'Sticker i és Dia Mundial del Xiclet.
Ella bate, bate como mini primer. Gana el partido y ella mi cheerleader.
No ets tu, no, Pere Gibert, que estàs menjant xicleta a aquesta hora del dia?
No, no, però una vegada em va passar el tren que una lota davant menjava xiclet amb... tal qual ho sentia mal en el moment, li vaig haver de dir.
Li vas dir cosa?
Li vaig dir.
Tens una amiga que té fòbia a la gent que menja xiclet.
Jo fòbia no, però és que era d'una mala educació.
N'hi ha alguns que sí, que fa un poc de... I escolta'm, tens curiositats d'això, de per què del Dia Mundial del Xiclet, a més d'aquesta experiència personal?
Tu saps fer bombolles amb el xiclet o no?
No m'agrada gens jo.
No.
Jo no tinc,
saps,
jo no tinc fòbia.
La
sí, n'havia fet quan era petita, però no em faig.
Hi ha rècord mundial, de fet, de la bombolla de xiclet més gran del món.
I quan fa?
50 centímetres.
50 centímetres?
50 centímetres de bombolla.
Imagina't tu.
Axel, tu en saps?
De què?
De fer bombolles. De xiclet,
sí.
Que no s'escoltaves?
Sí, sí, ara estava despistat. Sí, jo en sé fer.
A tu t'agrada fer
xiclet? I a vegades se m'han explotat i m'ha anat el xiclet al nas.
Ai!
I love it.
A Califòrnia ja heu estat?
No.
No hi heu estat mai?
Mai.
En Jordi Fàbregas diu que sí.
Dues vegades? Ah, sí?
On no ha estat en Jordi Fàbregas?
I has vist un carreró que es diu el carreró del xiclet?
No,
a Califòrnia hi ha un carreró que es va convertir en lloc turístic perquè té milers de xiclets enganxats per les parets. Califòrnia en general.
No, si està... Espera, té el callejón de los
xicles. Hem de buscar. Si hem estat aquest matí, que ja ho sé,
clar,
Jordi,
Califòrnia és molt gran
i estem parlant d'un carreró i volem saber exactament a quin municipi.
A San Luis Obispo, Califòrnia.
Perquè en Clara i jo ens hem dedicat a buscar aquest carreró perquè es veu que està ple completament de xiclets enganxats a les parets. Però és un carreró que mesura 21 metres de llarg, però és que a més són 4 metres d'alt que fan els edificis.
I tot ple de xiclets enganxats.
Heu de veure les fotografies.
Allò fastigós de dir no enganxeu xiclets aquí i d'on han fet un carrer turístic. Si voleu anar a San Luis Obispo, Califòrnia, en allà és el carreró dels xiclets. Si no sabeu què fem els xiclets, cap allà a enganxar-lo.
Yes, you did.
Ooh. A En Jordi s'ha enfadat perquè no m'ha escrit Sant Luis Obispo en esguió i no sabíem de Califòrnia on trobar aquest carreró. Que hi has d'anar properament, que vols les indicacions, les coordenades, val. D'aquí una estona te les donarem exactes perquè puguis anar a fer-te una foto envoltat de milions de xiclets.
Ah, vale.
Mentrestant, nosaltres quedarem aquí al Dia Menorca i Batre Ràdio i de què xerrarem avui, Pere?
Entrevistarem a l'inici del programa el conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, en Joan Pons Torres, perquè volem conèixer els detalls del programa d'actes per commemorar la Diada del Poble de Menorca. També saludarem el Bala de Ciutadella, en Llorenç Ferrer, després aquest dilluns l'actual equip de govern hagi presentat els comptes per al 2026 amb un total de 46 milions d'euros. I avui és dimarts, per tant, parlarem amb el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí.
Abans, però, les notícies amb el nostre company Axel Camarasa. Per on passen avui?
Doncs passen per Mo, perquè la plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat de nou una concentració aquest divendres de matí a l'avinguda Fort de Ló per mirar d'aturar novament el desnonament d'una família vulnerable. És la segona concentració per aquest cas, que recordem fa un mes va aconseguir una pròrroga per raons humanitàries. Ara, però, tot apunta que es farà efectiu aquest desnonament i la família, que compta amb una persona en cadira de rodes i un home de 87 anys, no disposa hores d'ara d'una alternativa habitacional. Membres de la plataforma lamenten que les opcions facilitades pels serveis socials municipals són del tot inviables. Diuen, consisteixen en llogar un altre pis molt més car que el que paguen actualment i rebre ajudes puntuals per part de l'Ajuntament. També passa uns dies en un hotel. Jaime Garcezo és membre de la plataforma.
Y el ayuntamiento ayudaría a pagar algún mes por, pues, a la familia mientras encuentren una alternativa de vivienda. Pero claro, esto sería a lo mejor uno o dos meses, punto. Más no se entiende que el ayuntamiento no va a pagar, porque tampoco va a poder pagar eternamente 1.300 euros de alquiler porque la familia no puede pagarlos.
Es dona la circumstància que la família, com dèiem, té necessitats especials sol tenir una persona en cadira de rodes, la qual cosa des del Consell asseguren que fa inviable que disposin hores d'ara d'un pis d'emergència perquè no en disposen d'adaptats per a ells. Les negociacions per trobar una solució continuen, mentrestant la concentració es manté per aquest divendres, com dèiem, a partir de les 10:30. Precisament avui el Consell ha presentat el conveni de col·laboració amb Creu Roja per reforçar la lluita contra la pobresa alimentària i el sensellarisme. Més qüestions. El PSOE ha criticat avui de matí la manca de planificació del Consell en matèria de política energètica. Lamenta que s'hagi iniciat el desmantellament dels molins eòlics de Milà sense que s'hagi donat a conèixer cap projecte alternatiu per fomentar les renovables. Els socialistes recorden que quan el PP va accedir al govern insular va deixar sense executar un projecte de repotenciació dels molins amb un pressupost de 8 milions. Pepe Mercadal és el secretari general dels socialistes.
I dos anys i mig després, no només no han estat capaços de desmantellar els molins fins ara, sinó que no ens han explicat quina és la seva alternativa. No volien aquell projecte que estava enllestit, però que volen. Quin és el seu pla perquè Menorca aconsegueixi arribar en el 100% d'energia renovable? Perquè aquest ha de ser el nostre objectiu.
I seguim parlant de sostenibilitat perquè el GOP ha demanat que es prohibeixin noves piscines a Es Mercadal, que no es permetin jardins de més de 5 metres quadrats i que es redueixi la pressió en les instal·lacions de neteja de vehicles. Mesures totes elles encaminades a reduir el consum d'aigua. I és que els ecologistes adverteixen que Es Mercadal s'abasteix d'un únic aqüífer i que aquest es troba en males condicions. Per això han presentat al·legacions al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua que s'està tramitant. Miquel Camps és coordinador territorial de l'entitat.
Per tant, són propostes que se fan per reduir consums a coses que no són de primera necessitat a fi de que puguem passar un altre estiu amb extintes de població.
També han demanat al consistori que defensi davant el govern la necessitat de declarar l'aqüífer com a dolent. D'aquesta manera es podrien aplicar condicions més restrictives i es podrien aplicar mesures d'extraccions per garantir el futur hídric de l'illa. A més, apunten que Es Mercadal és el municipi de Menorca amb previsió de creixement urbanístic i poblacional més gran del conjunt de Menorca.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Axel. Fins d'aquí una estoneta.
Que vagi bé.
Igualment. I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Preveu una jornada molt tranquil·la i assolellada, tan sols en presència d'alguns núvols alts de poca importància. Temperatures amb un lleuger ascens que ens durà mínimes de 8 graus i màximes de 17, vent entre fluix i moderat de migjorn.
A 14 minuts, una pausa i telefonem al conseller de Cultura.
Hola, Pop! ¿Qué tal Londres con su torre y su reloj? Dime, Pop!
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca, fet a casa.
El Consell Insular de Menorca, amb els diferents ajuntaments de l'illa, ha programat més d'un centenar d'activitats per a celebrar la Diada del Poble de Menorca. Com cada any tindran especial importància els actes institucionals i religiosos, el tradicional concert de Sant Antoni i els mercats tradicionals.
La màxima institució menorquina és encarregada d'organitzar i coordinar els actes amb els consistoris i ho fa preferentment des del Departament de Cultura, que encapçala el conseller de Cultura, Educació, Esports, Joventuts i Ocupació. Senyor Joan Pons Torres, com està, conseller? Bon dia i bon any.
Hola, bon dia, bon any, com estem?
Com s'han plantejat enguany la Diada, conseller?
Bueno, molt bé, enguany tenim un Sant Antoni, com ja és costum els darrers anys, amb un programa molt, de molt de contingut, amb més de 100 activitats, no?, que organitzen conjuntament amb els diferents municipis de l'illa i amb un programa on nosaltres, com a Consell Insular, pues, destacam tres actes, no?, que sense dubte un d'ells és l'exposició que enguany dedicam, cada any dedicam una exposició a un artista, no?, normalment un artista menorquí, i enguany dedicam dia 24 de gener a les 12 del migdia en el Roser, inaugurant l'exposició dedicada a en Josep Begú, a aquest artista maonès que té una llarga trajectòria i no només com a pintor sinó també com a activista amb el sentit cultural i de sart. Després també, evidentment, tenim el dia 17, a Sant Antoni, tenim la conferència institucional, és per la de Sant Antoni, la conferència que enguany tenim l'economista reconegut Marcos de Quinto, que ens farà una conferència sobre el repte que vivim a nivell nacional en l'habitatge, però també des del punt de vista de com aplicar-lo a Menorca, i com no pot ser d'altra manera, el concert de Sant Antoni, que cada any organitza el Consell en el Teatre Principal de Mo, on tornarem a disfrutar de la Sinfònica de l'Orquestra Simfònica de Balears, i enguany hem apostat per joves veus de la lírica menorquina, com són Cristina Álvarez, Ricardo Bosch, Arnau Tarragó i la Samantha Begú. Per tant, això són aquests tres grans actes d'un programa amb més de 100 activitats en els que volen que els menorquins pues, disfrutin d'aquesta festa.
Enguany, com bé diu l'economista exdirectiu internacional Marcos de Quinto, serà es conferenciant de l'acte institucional de Sant Antoni. L'any passat es va commemorar la Menorca Reserva de Biosfera al celebrar-se els 30 anys de la declaració amb l'expolític Joan Huguet. Per què enguany dedicar la conferència a l'habitatge?
Bueno, vam pensar que, per una banda, darrerament, per no dir pràcticament sempre, m'havien centrat només en persones de Menorca per fer la conferència, no? I quan va sortir l'oportunitat, primer de tot van dir, crec que un dels temes que està ara mateix un dels reptes, per no dir el principal repte que tenim damunt la taula a Menorca, és l'habitatge. I, per tant, van voler ratllar sobre habitatge, centrar aquest acte institucional més important del Consell Insular i de Sant Antoni en l'habitatge, i després va ser quan van dir van tenir l'oportunitat de convidar en Marcos de Quinto, que és un economista i una persona pues, que està a nivell nacional a sort de des dia, per no només ratllant d'habitatge, sinó també d'economia en un sentit més general, però també amb el tema de l'habitatge, i per tant van considerar que era bastant idoni posar damunt la taula, des d'un punt de vista d'un economista liberal reconegut com és en Marcos de Quinto, que posar damunt la taula pues, fer una ponència sobre la situació del tema de l'habitatge que vivim a Espanya, però també concretament que patim a Menorca, i veurem quines línies generals dibuixa aquest economista i quines possibles solucions pot posar damunt la taula.
L'elecció de Marcos de Quinto, com bé sap, ha generat reaccions per no tenir cap vincle amb Menorca, també per la seva trajectòria professional i política. Quina visió aportarà del tema de l'habitatge en el context del nostre territori insular, tenint en compte els trets distintius de la societat menorquina, que és el que commemorem el 17 de gener?
Bueno, primer, dir que les persones que diuen que Marcos de Quinto no té cap relació amb Menorca ratllen sense saber. Això és el primer. Perquè en Marcos de Quinto, curiosament, és una persona que és un conegut dels estius a Menorca, no? És una persona que pràcticament ve a fer quasi estiu, sol venir dues setmanes a Menorca, i és una persona que molt de menorquins inclús el coneixen perquè saben que ve a fer quasi de dies en estiu a la nostra illa, i també va inclús arribat a participar en una pel·lícula que és La Bonita, no? que es va gravar a la nostra illa, curiosament. I vull dir que és qui, per començar, és qui intenten bueno, criticar des d'un punt de vista polític l'elecció d'una persona reconeguda com ell, com a conferenciant, primera, que no saben què diuen, quan diuen que aquest senyor no té relació amb Menorca, i bueno, després crec que aquí està bé que seua, no mira cas vací, no? I de vegades qui acusen de polititzar, mos acusen de polititzar la conferència de Sant Antoni, a lo millor haurien de veure que és el que van fer ells fa només 4 o 5 anys, quan usaven com a conferenciants de persones que volien promocionar políticament, com no és el cas, cosa que no han fet nosaltres mai. Però bueno, crec que l'important és que Marcos de Quinto és una persona amb una trajectòria a nivell econòmic i empresarial que crec que és innegable, i per tant és una persona que amb els coneixements que té i l'experiència que té pot aportar una visió damunt la taula que pot interessar en els menorquins. I per tant, això és molt senzill, a qui li pugui interessar està convidat a la sala de plens, i qui no li faci ganes d'escoltar el senyor Marcos de Quinto és tan senzill com no venir a la conferència. Però creiem que el lògic és, quan vivim en democràcia, és respectar les decisions i la pluralitat, la diversitat d'opinions i la pluralitat pròpia d'una societat democràtica. Crec que el problema el tenen els qui no saben respectar la diversitat d'opinions i això, el que és la democràcia.
Cada any s'aprofita el Dia de Sant Antoni per a llançar un missatge institucional als menorquins i menorquines, una idea central a la qual reflexionar quina serà enguany, serà justament aquest entorn de l'habitatge?
Bueno, sense dubte, el missatge que nosaltres hem volgut posar damunt la taula principal i sense voler passar davant del president, que evidentment el missatge el donarà ell amb el discurs que farà, com el discurs que fa el president per Sant Antoni, però és evident que el tema que posant damunt la taula és l'habitatge. Això és evident perquè hem volgut vindrà en Marcos de Quinto, Rellem Mós, posar damunt la taula reptes que vivim en matèria d'habitatge i, per tant, és evident que com que és un dels grans reptes que tenim damunt la taula els menorquins, doncs des del Consell Insular ens preocupa la situació que ja fa anys que arrossegam, però que ara, evidentment, està arribant, està afectant a molta gent, perquè fa molt d'anys que, per desgràcia, s'hauria d'haver gestionat a temps, s'hauria d'haver incentivat més polítiques actives d'habitatge abans de que el problema fos l'actual. Això no es va fer i, per tant, ara necessitem solucions i necessitem polítiques que puguin revertir la crisi de l'habitatge, el desequilibri que hi ha entre l'oferta i la demanda, no només de compra-venda, sinó també de lloguer, no? I, per tant, l'habitatge és un dels reptes que tenim i, efectivament, és un dels missatges que voldrem donar a aquest Sant Antoni des del Consell Insular.
La conferència es podrà seguir a través de l'estreaming de la pàgina del Consell Insular de Menorca a la sala de plens el mateix dia 17 de gener. Així també el concert institucional que se celebrarà a les 8 de Fosquet en el Teatre Principal de Mó també es podrà seguir per streaming. I heu rebut moltes sol·licituds per participar en el sorteig de les entrades del concert?
Sí, cada any el concert de Sant Antoni és curiós perquè és una tradició, però cada any van augment. I ja ara mateix no tens les dades davant, però crec recordar que si l'any passat van superar les 400 sol·licituds per participar en aquest sorteig, crec que enguany han superat les 500 sol·licituds. Vull dir que segurament tornarem a tenir un teatre principal de molt ple de gom a gom per viure l'Orquestra Simfònica de Balears i, a més, aquests quatre artistes menorquins que de qualque manera han volgut apostar per ells i que saben que ja estan ensaiant i que tenen moltes ganes de fer disfrutar a tot el públic i, per tant, crec que serà un concert molt polit d'enguany, donant protagonisme també a veus menorquines que tenen molt a dir en el panorama de líric de Menorca.
Ja ha destacat també vostè l'exposició de Sant Antoni, un any que homenatge a l'artista maonès Josep Begur, que s'inaugurarà el dissabte 24 de gener a la sala del Roser de Ciutadella, i el cartell enguany també realitzat per una il·lustradora, en aquest cas ciutadellenca, en Ariadna Saurina, amb Sant Antoni, Esporquet i un lloc menorquí i una palmera.
Exacte, que no han enrellat, no hi he pensat, a dir-ho. També han volgut apostar per una il·lustradora ciutadellenca, que a més no és que sigui dibuixant professional, sinó que n'Ariana, de fet, és mestra d'escola, però ella té una compte, de fet, Instagram, que troba que es diu Colors d'un Boga Marí, on dibuixa, li agrada molt dibuixar coses molt pròpies de la nostra Menorca, com Boga Marins, tortugues, pops i altres animals marins, on pot ser seva especialitat, però li van proposar fer el cartell, dibuixar el cartell de Sant Antoni i ha estat tan autèntic que, de fet, ell el va fer a mà. El cartell està fet a mà, és una aquarela, que després nosaltres hem escanejat per fer el cartell i ha quedat una cosa, bueno, un cartell crec que molt polit i molt, molt tradicional, que és un poc el que m'ho agrada reivindicar per Sant Antoni, no oblidar els orígens i no perdre les arrels, però és un món que, innegablement, cada vegada és més globalitzat i això té coses bones i dolentes i per això no hem de perdre les arrels.
Senyor Joan Pons Torres, conseller de Cultura, Educació, Esport, Joventut i Ocupació del Consell Insular de Menorca, gràcies i bon Sant Antoni, bona diada.
Igualment, gràcies a tu, bon Sant Antoni.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema, seguim però en qüestions d'actualitat.
L'Ajuntament de Ciutadella gestionarà aquest 2026 un pressupost de 46,2 milions d'euros, xifra que suposa un augment de gairebé el 6% en relació als comptes de l'any passat. Segons el consistori, el pressupost d'enguany estarà orientat a ordenar l'organització interna, a reforçar els serveis públics i a desbloquejar projectes clau.
Per conèixer les inversions prioritàries de l'equip de govern de Ciutadella, tenim comunicació amb Esbala Llorenç Ferrer, a més en una setmana de preparatius ja amb els actes que giren entorn de Sant Antoni. Esbala, com està? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per la vostra telefonada i convidada, i molt bon dia també a tots els oients d'IB3.
Es tracta del pressupost més alt de la història del municipi. Amb quina salut financera afronta Ciutadella aquest 2026?
Bueno, jo crec que afrontem aquest pressupost amb una salut financera forta. És a dir, l'Ajuntament de Ciutadella pràcticament no té endeutament. La memòria de Valdia ho explicant, hi queda un préstec a final del 26, hi quedarà un petit residu d'un préstec de consorci esportiu de 59.000 euros i el préstec o el pagament que estem fent per una sentència per l'adquisició d'uns terrenys d'una pista voltadora, que hi quedaran uns 3,7 milions a final d'any. Per tant, a nivell d'endeutament és molt petit, si comparem amb un pressupost de 46.275.000, i la veritat és que la salut és bona. I en aquest sentit, hem de dir que nosaltres el que fem és presentar uns pressupostos equilibrats, és a dir, que els ingressos corrents són superiors a les despeses. Per tant, es pot desprendre també de l'informe de l'interventor que els pressupostos són correctes. Amb moltes ganes de poder anar desencallant temes que fa molta estona que estan pendents, com és el cas de la relació de llocs de treball, que és on principalment posam els focus amb aquest pressupost.
Els comptes han de quedar aprovats aquesta setmana. Es tracta dels segons pressupostos del tripartit, perquè una de les fites justament és racionalitzar l'organització dins el mateix ajuntament, perquè és una prioritat.
Exacte. Tot el que sigui ordenar i tot el que sigui clarificar llocs de feina, que hi ha que dir que m'ho remuntava, que se va intentar, s'hi està fent feina en diversos mandats des del 2015. Per tant, és una qüestió que ja toca i és vital. Nosaltres el que ens interessa és l'aprovació d'aquesta relació de llocs de treball per poder garantir un bon funcionament, un funcionament eficient i ordenat de l'administració municipal. A més, alhora, això el que ha de permetre és, com també diu l'interventor en el seu informe, és que és de necessitat vital aprovar aquesta relació de llocs de treball, el que ens durà una equitat laboral amb tots els empleats i una retribució justa a tothom.
Pel que fa a les infraestructures, serveis urbans, quins són els reptes prioritaris per aquest 2026? Per exemple, millores previstes en el nucli antic. El 2025 hi ha hagut diferents panes, conseqüència de les instal·lacions velles del centre històric. Què hi ha previst, Bala?
Ara mateix amb execució hi ha inversions valorades tant en finançament de l'Ajuntament com en finançament d'altres administracions, ja sigui el Govern Balear o ja sigui Consell Insular. Actualment hi ha projectes que s'estan executant, com són la reforma integral de les urbanitzacions de Calamblanes i Torre del Roram, Cales Piques i Delfines, hi ha primera i segona fase. Aquest projecte tot sol ja puja 3 milions d'euros. Hi ha diversos punts de llum que s'han de substituir a tot el que és Calablanca, Sant Carrió i Serpentona. També hi ha un projecte de modernització d'infraestructura hidràulica a una sèrie de, que s'està acabant aquest projecte i s'ha d'executar, de diversos cascs, de diversos carrers del nucli antic, carrer de Seminari, Sant Cristòfol, carrer de Sar, Quino Passa, Corniola, etcètera. També s'està, vam licitar fa poc, un projecte de reforma, una petició antiguíssima de la zona de Serpentona, que és un projecte de xarxa de clavegueram dels passeigs de riu i la costa dels miradors, un projecte de quasi 1 milió d'euros. És a dir, que només amb totes les inversions que ara mateix s'estan executant estan treballant de 9 milions d'euros.
Per tant,
el que hem fet és, de totes maneres, amb aquest pressupost, prioritzar tot el tema de relació de llocs de treball, no investir noves infraestructures molt grans, perquè ara mateix la quantitat de projectes que hi ha en marxa, creiem que el més sensat i el més adequat és treballar conjuntament perquè aquestes obres estiguin acabades en termini i forma.
Per tant, el 2026 seguirà o serà l'any de la segona fase de Cala Blanca, es compraran els pous d'aigües de Cala Blanca,
sí,
el 2026.
També és un... Exacte, també és un tema que fa anys també que arrossega en aquest ajuntament. El tema d'aigües Cala Blanca és un tema de vital necessitat, perquè els usuaris ara mateix estan rebent una aigua que no és potable, que no és el que toca. Per tant, amb les darreries de l'any passat, a Junta de Govern va venir l'adquisició, que ja hi havia partida assignada, l'adquisició d'aigües Cala Blanca. Això no vol dir que la setmana que ve estarà tot resolt, però hem iniciat el procés, a la fi, per poder adjudicar-nos aigües Cala Blanca, i ara mateix el que s'han de fer és iniciar les obres de connexió, vull dir, s'ha de mirar de treballar perquè es pugui connectar a la desaladora i que, en un termini el més curt possible, aquests usuaris rapin un aigua com toca, un aigua potable, que és un dret essencial.
Parlem també de la urbanització de Serpentons. No sé si hi ha data ja per totes aquestes inversions a Cala Blanca tan esperades i necessàries pels vecins.
No hi ha data, perquè el que hem fet, ja li dic, amb les darreres juntes de govern de desembre vam arribar a un acord amb l'entitat, vam arribar a un acord de compra i ja s'ha iniciat en marxa totes. És a dir, s'ha iniciat l'expedient i s'ha iniciat la contractació i la firma i el pagament d'aquesta compra. Després, el que hem de fer, nosaltres hem d'enviar, que això ja està fet des dels serveis tècnics, hem d'enviar una previsió a Abaqua de més cabdal, perquè ells també ho puguin tenir en compte, i dins els pressupostos es contempla la creació d'una nova plaça de Llauner per donar suport a tot el servei municipal d'aigües, ja que agafaràs un nou subjectiu, és que en el futur agafem tots els usuaris que ara mateix està tenint aigües Cala Blanca.
La setmana passada, aquests dies, estem conversant amb tots els bales dels diferents pobles de Menorca. Justament va venir el bala de Ferreries. Fèiem referència també a la zona de Serpentona, que també l'acaba d'anomenar, de la manca d'aparcament per tal de no saturar el pàrquing de Cala Galdana, i també el retard en l'execució de projectes pendents a Serpentona, xarxa de clavegram. També serà una realitat aquest 2026, es farà feina aquesta zona?
El tema dels aparcaments és un tema que correspon, com ell molt bé sap, es va a les Ferreries, en el Consell Insular de Menorca. És un projecte del Consell Insular de Menorca. Qui havia d'investir aquest aparcament és el Consell Insular. La veritat és que a hores d'ara no tenim coneixement de com està el projecte. Per part de l'Ajuntament de Ciutadella no hi trobaran cap entrebanc, al contrari, facilitats, les que siguin. I referent a el projecte que he comentat abans del mirador del passeig de riu i de la costa del mirador, és un projecte que s'ha licitat i que també costava que qualque empresa es pogués presentar, perquè una de les dificultats, com molt bé supos que ho han anat comentant quasi tots els bales, que ens trobem avui en dia, és que hi ha bastant d'accés de feina, no hi ha moltes empreses, i la veritat és que hi ha projectes que queden deserts, el qual ralentitza i retarda l'execució d'aquests projectes. De totes formes, de totes maneres, aquí la idea es podrà enllestir el més fresc possible. Bala de Ferreria sap perfectament, com nosaltres mateixos, que l'administració és molt lenta i a vegades no podem fer la via que voldríem i que desitjaríem.
Sí, Rellam, d'aquest desbloquejar projectes claus que en el pressupost d'enguany justament està orientat a aquest reforçar i desbloquejar projectes claus, hem de ratllar del Pla General d'Ordenació Urbanística de Ciutadella, Barla.
Exacte. El que nosaltres tenim ara mateix, el que aquí on estem incidint i fem més feines, tot el que nosaltres coneixem com el B9 del polígon industrial. Ara mateix s'està fent una actualització d'aquest projecte d'urbanització amb la idea de que poder desencallar també una petició llargament demanada per tots els propietaris de parcel·les del polígon de Ciutadella i poder ampliar d'una vegada per totes el polígon de Ciutadella. El que és el Pla General també s'està fent feina paral·lelament per acabar de completar documents i tasques que hi ha pendents. Vam aconseguir, vull recordar que el maig, juny de l'any passat, vam aconseguir, i es va aprovar per plenari, l'aprovació definitiva del pla de sostenibilitat de l'aigua de Ciutadella, que és vital per poder desencallar també tot el tema del pla general de Ciutadella. I aquest pla de sostenibilitat de l'aigua, en resum, el que recomana i diu, i a través de recursos hídrics se mos diu, és que hem de connectar la dessaladora de Ciutadella amb els pous d'Escaragolí de Ciutadella. Però, clar, aquesta és una obra que s'està licitant ara per part del govern balear, que desitgem que sigui el més ràpid possible, però que segurament de 8 mesos, 24, tardarà. Vull dir però, bueno, s'estan fent passes, pel que dic, per anar desencallant coses que feia molts, molts anys que estaven aturades.
Hi ha alguna partida destinada a la plaça d'Esborn després del gran repte que ha suposat la peatonalització d'aquest espai a Ciutadella?
No hi ha una partida específica com a tal inversió a la plaça d'Esborn, però el Departament d'Urbanisme compta amb partida suficient per anar fent petites actuacions o per anar mirant coses. La veritat és que la idea és que estem treballant de valent per poder fer un concurs d'idees. L'objectiu nostre és poder intentar deixar tancat un concurs d'idees perquè es puguin presentar els màxims projectes possibles i a tot nivell per una plaça tan emblemàtica com és aquesta plaça d'Esborn que vostè mateix ha dit. És a dir, que no hi ha una partida específica ni una inversió, perquè creiem que no hem de gastar innecessàriament fins que no tinguem un projecte que ens agradi. I l'important és treballar per tenir un projecte. Per els costs d'aquests estudis són fàcilment assumibles amb un pressupost de 46,2 milions d'euros que té l'Ajuntament de Ciutadella.
Val, en matèria sociosanitària, per cap el projecte d'ampliació de geriàtric municipal fins que se'n construeixi un de nou, com està aquesta qüestió?
Bueno, aquí faig una puntualització clara. Vull dir, no aparcat. El projecte segueix en van d'ampliació. Més que ampliació, és una reforma de geriàtric municipal. I com que és una reforma integral, és un projecte complicat. El geriàtric i les persones majors són són capdals. Jo crec que les persones majors, després de tota una trajectòria de vida, després de tota una vida dedicada a fer feina i a la societat, el que necessiten és la millor atenció possible. Per això enguany hi ha un augment notable de l'aportació que feim en el patronat municipal de l'hospital amb uns 357.000 euros. Paral·lelament, el projecte d'ampliació i reforma de geriàtric, més que d'ampliació, de reforma integral, segueix el seu curs i segueix el seu camí. I record que fa poques setmanes, vam cedir o vam contestar en els consorcis sociosanitaris l'oferta d'uns terrenys a Ciutadella per a una possible construcció d'un altre geriàtric. Ciutadella té bastant de dèficit en places municipals. Per tant, hem de mirar de cobrir-les i, sobretot, hem de mirar d'aconseguir un nou espai per poder traslladar les persones que ara mateix són en el geriàtric municipal i després recuperar un espai també emblemàtic a Ciutadella, com és l'hospital.
Per tant, ja hi ha el solar, o falta acabar de veure el solar, no?, pel que entenc.
No, els solars no són uns solars, les zones són blanques, estan oferits en el govern balear.
I en habitatge, nous projectes previstos en el municipi Barla, tenint en compte que avui dia d'avui és una de les grans preocupacions de ciutadallencs i de tots els menorquins?
En habitatge estem pendents, supos que un dia d'aquests s'ha de presentar, perquè sé que el govern balear li va dir ja i fa feina. Tenim, per primera vegada en 16 anys, aquest equip de govern ha cedit sòl a l'IBAVI, a l'Institut Balear de Vivenda, per fer habitatge públic. Tenim tres promocions que compten amb un total de 71 vivendes. Creiem que és una passa important, però no basta, evidentment. És un problema, com vostè ha dit, capdal. Quasi bé diria que és el problema principal, no tan sols de Menorca, sinó de tot l'estat espanyol, per notícies que podem veure a mitjans de comunicació. Seria ideal poder desenvolupar pla general i poder aconseguir sòl per poder destinar cap a, i cedir cap a habitatge públic. Però és complicat perquè són temes lents i no són fàcils de fer. De totes maneres, el Departament d'Urbanisme està fent feina en tot el que són llicències de plurifamiliars, és a dir, de lo que siguin pisos per construir, per donar-los la màxima prioritat i que aquestes llicències tardin el mínim possible.
Al final de mes hi ha canvi de valdia. Una Maria Jesús Begú del PCM relleu que forma part de l'acord de governabilitat entre les formacions per formar mandat d'esquerres. Això suposarà també reestructuració de l'equip de govern i regidories?
Sí, bueno, encara no està decidit del tot, però és el que estem estudiant aquests darrers dies. Evidentment, si n'hi ha de fer un canvi de valdia, jo me dedicaré a les meves funcions d'Hisenda i de Comerç, Fires i Mercats, i ella, en un principi, com he fet jo, ha d'anar compaginant les seves àrees. Si hi ha qualque reestructuració, serà mínima i se vos comunicarà en temps oportú, però vull dir, ha de ser que la Maria Jesús mateix deixi qualque àrea i que passi a un altre regidor. Però la feina de l'equip, jo crec que durant aquest any i mig s'ha fet feina amb l'equip, amb un equip cohesionat i ben entès, amb objectius clars, amb objectius definits, a curt termini, que és el que podem fer, perquè sobretot per molts de projectes grans sempre fa falta financiació, però sobretot a vegades també fa falta el que he dit abans, poder definir els projectes que volem, tenir clar quin projecte volem i després lluitar per tenir-lo aclarit i per investir-lo i executar-lo.
Mentrestant, Sant Antoni i els preparatius perquè dissabte estigui tot a punt, enguany, primer any sense la tradicional rifa d'esporc, val-la.
Bueno, la llei de benestar animal incorpora molts de canvis i bueno, després de tota la problemàtica que hi va haver amb la plataforma, amb la PACMA aquesta, i es va fer des de l'equip de govern, però també des de l'hospital, perquè aquesta rifa va en benefici, vull recordar que va en benefici dels usuaris i residents del patronat de l'hospital de Ciutadella. Per tant, es va fer una reunió entre el patronat i aquests usuaris i es va acordar que no el rifaria viu, sinó que el rifarem ja mort i aclarit, fent un poc de broma amb sobrassades i cuixots ja a punt. És una altra manera. Les normes i les lleis van canviant, van evolucionant, i jo crec que nosaltres hem de ser capaços de poder adaptar les festes preservant la màxima tradició possible. I la solució que s'ha adoptat crec que creiem que és perfecta.
Tindrem oportunitat de seguir ratllant de Sant Antoni perquè IB3 Ràdio, com sempre, també hi serà present a la commemoració dels actes de la Diada del Poble de Menorca. Val, només mos queda donar-li...
I molt content que hi segueu i que hi doneu difusió a un gran dia per Ciutadella, però per Menorca també.
I tant que sí, val, la bona diada i mos veiem a Ciutadella aquests propers dies.
Moltes gràcies per tot i gràcies per la vostra atenció.
Estan escoltant El Dia Menorca. IB3 Ràdio és memòria.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Et toca, et toca.
Com ho sentiu? Adam.
Las sombras de la noche con su frío manto sobre mí.
Hace frío ya. Hace frío ya.
Bastaría solamente recibir una
carta.
fer molt més.
Hola, què tal? Com estàs, senyor Tudurí?
Aquí, a l'espera.
Que tens fred?
No.
Ah.
Però bueno, fa frescota, sí.
Fa frescota. Molt sí. Bon any, molt bon dia. I de què mos xerraràs avui?
I jo què sé. Vaya coses. Que...
Vaya pregunta,
fred,
que
fred,
te faig.
Per exemple.
Ara diu, en Pere m'hi m'ha dit, que tu li has enviat una fotografia d'una llar de foc.
Com que heu xerrat de que treien els molins de vent d'allà d'Esport de Moda, dalt de Sacolàrsega.
Sí, els tres que queden per
que fer. Jo vaig tenir l'honor de coincidir amb els... en el barco que va dur aquests molins a Menorca.
Què m'ho dius?
Fa cosa d'anys. Ens ja vaig veure com pujaven aquells trossos enormes de tubo. Sí, sí, sí.
Cap allà d'entre el 2003 diari. I 2004,
Més o manco, sí, sí. Ja no me'n recordo exactament, però era per també el dia 20 de juliol, una cosa així. I vaig escriure un articlet en el diari felicitant l'arribada i la decisió de fer... De posar els primers bolins i únics bolins a Balears.
Exacte.
I mira, ara me'ls treuen, tu.
I ara ja no tenim ni els primers ni els... No, els han tret. I encara no se sap què passarà.
Un ja va caure,
sí, va caure. El van treure cap al 2022 i ara treuen els altres tres que portaran totes les seves tones cap a fora de Menorca. I que encara no se sap què passarà. S'ha de fer un nou parc eòlic o no? Tu què opines?
Jo què sé, jo el que trobo és que el parc eòlic que està previst a la mà estaria a la mar de bé.
Ah, mira, tu ets partidari, eh?
Sí, jo som europeu. El mar del nord està infestat de molins com aquests. I bueno, una cosa és xerrar, l'altra cosa és tapar tot Menorca, tot... de fotovoltaiques. Ja pràcticament veuríem allò negre, saps? I tindríem, seríem autosuficients, això sí, de dia, perquè de nit, clar, com que no hi ha sol, hi ha poca. I hauríem de posar uns acumuladors o unes bateries enormes, no? I tot és mal que mata, a veure si mos entenem. Però, bueno, no era d'això que volia xerrar, jo.
I de què volies xerrar?
Hombre, que com que en Jordi ha tornat del país del fred, que no sé què m'ha explicat, de menys 30 graus o no sé quants, molts, això m'ha fet pensar bueno, en dues coses. La primera és de que el manco a Europa, el resto no ho sé, entre els segles XIV i XVIII, fins entrat al XIX, es considera que hi va haver una petita, diguem-ne, edat del gel, edat del fred. No aquelles coses de fa milions d'anys, sinó que va ser uns 300 anys aproximadament que les temperatures van fer unes modificacions importants, com si diguéssim uns alteracions climàtiques com estem passant ara, no? Això és el que diuen els que en saben, el que han recomanat. I això va afectar Menorca, també. Perquè, clar, quan hi havia més fred l'hivern i l'escalfor de la primera estiu arribava més tard, afectava terriblement les collites de blats, les collites dels vegetals, que era una base molt important de l'alimentació humana. Clar, quan hi ha mala collita, que hi ha tendència a fam, que feia Menorca l'any 1766-67 dos temporades dolentíssimes pel camp. Fam, falta de menjar. Estaven amb els britànics, amb els anglesos, però prou feines tenien ells per importar material, alimentació, elements alimentaris per ells. I amb aquestes que va travessar per Menorca un metge britànic, crec que era escocès, que es deia Thornbolt o com es digui, no sé si en parlar qualque vegada, que tenia una concessió a Lucares, la Florida, d'uns 100.000 acres, ja es mesuraven amb acres, per poder explotar, doncs, sobretot la cosa va anar per crear la cochinilla, que era aquell element, aquell bitxito petit, que feia un tint de color blau que era molt car. I en Thornbolt aquest, que s'havia casat amb una turca greca, havia nascut a Esmirna, on és Turquia ara, va replegar gent de per Turquia, de per Grècia, pocs, d'Itàlia, Déu-n'hi-do, uns quants, i els va concentrar en el port de Mont. Al final va juntar 7 barcos, i aquests 7 barcos, en aquests 7 barcos, com que hi havia fam a Menorca, més de 1.000 persones, es van embarcar cap a l'aventura aquesta d'anar a l'altra banda de l'Atlàntic. I s'ha de donar peu, va originar aquesta gran emigració menorquina a l'any 1768, que va donar lloc a una colònia, la més important que va arribar de cop a el que ara és Amèrica, perquè, clar, tothom xerra des Mayflower aquell de 1620, però eren 100 o 102 persones que se'n van anar. I de Menorca, tots sols, se'n van anar més de 1.000, amb uns 300 o 400 més, que eren aquests grecs, italians i de més. Tot això ve a compte, ara m'estic embolicant més del compte.
Cap on van anar?
De l'estudi que... Cap on van anar? A Nova Esmirna.
Nova Esmirna.
Nova Esmirna, que a la vora de Sant Agustín, que és la ciutat més antiga del continent americà, Sant Agustín. I això, el 1668, després de passar les mil i unes, se'n van morir pel camí, van estar prop de 4 mesos per anar de Menorca allà. Penseu que en Colón, des de Palos, va sortir, diuen que va sortir de Palos, pues, no va estar ni 3 mesos, sí, aquest va fer més de 4, amb unes condicions penoses, desastroses, van passar molt malament, molt malament, molt malament. I això era un poc el tema de relacionar aquesta mini crisi climàtica que li diuen la petita edat de gel d'entre el segle XVI i el segle primers del XIX, que va afectar precisament les condicions climàtiques que van afectar la producció de menjar vegetal i que van determinar que més de 1.000 menorquins anessin cap a Amèrica per fer fortuna. I d'aquí...
Quan fa tant de fred no solet sortir.
Estones. Et solet sortir, sí, sí, sí. Però, bueno, Toni, doncs aquests ho van passar molt malament.
Ho van passar malament, no van tornar... Van anar a buscar fortuna, però no van trobar fortuna.
Bueno, no. Bueno, uns quants sí, els que van sobreviure, uns quants sí que es van recol·locar bastant bé. Però hi ha un punt, un personatge, una persona molt interessant, que és la que estic estudiant ara per fer un xoc d'aquests de diari, que va ser una dona del castell, Catalina Colom, que es va casar amb un italià que es deia Carlos Moisi Zanetta. Que té el llinatge Moisi encara dura per Menorca. Però és curiós, perquè no hauria de ser Menorca aquest llinatge Moisi. Per quina raó? Perquè el pare Moisi va morir allà en 1575 i aquesta dona del castell, la Catalina Colom, Neto, va tenir sant coratge d'agafar els dos fills que tenia, perquè una se li havia mort, i va embarcar i va tornar cap a Menorca. Ella tota sola amb dos fills. Com ho va fer, no ho sabem. Però per això el llinatge Moisi s'ha mantingut a Menorca durant prop de 3 segles. I amb això cap, que veig que s'asa, en Bremot ja protesta. Lecoq, Missy Lecoq, que també diu coses. Així que segurament ho haurem de deixar-ho estar.
Segurament.
Crec que tingueu qualque pregunta a fer.
Tinc una pregunta a fer. Tens de casualitat encès l'ordinador amb la ràdio posada colca a prop d'on estàs tu, perquè et sentim doble des de fa una estona.
Bueno, sí, però jo no tinc que... Tinc l'ordinador, però no tinc que el t'haveu posat.
No tens el mòbil?
L'han deixat mirar.
L'ordinador...
Ah, tinc un just una mica, ara l'he eliminat.
Aquest just... L'hem sentit molt fluixet, eh? T'hem escoltat perfecte, si no t'ho hagués dit tantes. Però intuïem que tenies qualque cosa encesa per allà que no tocava.
Bueno, sí, sí, sempre, sempre hi ha, té que passar qualque cosa.
Sempre passa qualque cosa, sí, sí. En fi, en Jordi sempre te detecta, sí, 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 i me diu per cascos, algú té un ordinador, qualque cosa encesa.
Basta en penalitzar un cop.
I doncs ja està. Ah, l'ha penalitzat, home, no.
Una excusa per no cobrar avui.
Per això no fan falta excuses, bueno, estimat.
S'ha acabat perquè ens falta... T'he enviat una
guassa,
m'has dit molt de respons.
Sí, ara te respondré d'aquí dos minuts, que acomiadam el programa.
Molt
però...
bé, molt bé. Molt
espera,
bé.
No te'n vagis, que en Pere m'ho ha de donar un plan per fer avui que vespre.
Sí, dins el cicle clàssic de cinema, a les 8:30 al Teatre d'Esborn de Ciutadella s'hi projecta la pel·lícula Sonata de Tardor, escrita i dirigida per Ingmar Bergman.
I sí, sí, demà tornarem perquè hem de tornar, així que una abraçada, Toni.
Sí.
Una abraçada, bueno, Pere.
Sí. Setmana que ve, potser ens veurem.
Una abraçada, Jordi. Ep, m'encanta. I d'aquí t'esperem.
Ep.
A tots valtros.
Ja passaré demà, per aquí un dia o l'altre.
També us esperem.
Tots valtros.